rebutja l'IVA del 21% a la cultura i proposta d'aplicar l'IVA superreduït del 4%. Té la paraula la senyora Casamitjana.
Gràcies, bé. Creiem que aquesta moció també és ben senzilla i no cal donar-li més explicacions. Només recordar que actualment i en base a un decret aprovat, una llei aprovat pel govern de l'Estat el 2012, es va fer un increment en l'IVA cultural que va comportar que aquesta taxa que estava situada en un 8% passés en un 21%. I el que nosaltres demanaríem doncs, és que es produís aquesta reducció. Cal dir que amb aquest increment l'Estat espanyol disposa de l'IVA cultural més elevat dels 17 països de la zona, del nostre entorn de la zona euro, que oscil·la al voltant del 7%, és a dir, que oscil·la al voltant del que teníem abans. Nosaltres considerem que posar un 21% d'IVA a la cultura fa que aquesta esdevingui pràcticament un luxe i es converteixi en un article de consum elitista i no estigui a l'abast de tota la ciutadania, que és on hi hauria d'estar. Però, a més, també creiem que aquest 21% d'IVA no sols ha perjudicat l'accés a la cultura de la majoria de la ciutadania, sinó que ha influït també negativament en el propi, diríem, negoci, si se'n deixa utilitzar aquesta expressió, de lo que és tota la cultura. Realment, totes les estadístiques ens demostren que després d'aquest increment hi ha hagut una reducció molt important de la utilització i del consum de cultura. Per tant, el que nosaltres demanem, doncs, és demanar a l'Estat espanyol que redueixi aquest IVA, que ho ha fet ja amb algunes coses, per tant, vol dir que ho pot fer amb unes altres, i que el passi, si més no, el que teníem abans o el que predomina en la majoria dels estats del nostre entorn. En tot cas, no sé, hi ha uns acords que potser llegim aquests acords. Instar el govern espanyol a modificar el tipus d'IVA al conjunt de béns, activitats i serveis culturals, establint un tipus impositiu del 4%, rebutjar la política cultural del PP que considera la cultura un luxe i aplica un conjunt de mesures que posen en greu crisi el conjunt del sector cultural i alhora posa barreres a la ciutadania per al seu accés, gaudi i creació. El tercer seria reiterar que la cultura és un dret i els poders públics han de promoure el seu accés i el seu gaudi per al conjunt de la ciutadania, tal i com proclama la mateixa Constitució espanyola. I quart, traslladar els acords al Ministeri d'Educació, Cultura i Deportes, al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern de l'Estat espanyol, als grups parlamentaris del Congrés, del Senat de l'Estat espanyol i a les entitats, agents i creadors del municipi. Gràcies.
Moltes gràcies. Grups que volen intervenir. Senyor Bea, té la paraula.
Bé, gràcies. Nosaltres votarem a favor, evidentment, d'aquesta proposta i ens fem nostres el 100% dels acords proposats. Tot i que un acord parli de Constitució espanyola, que nosaltres ja sabeu que ens importa ben poc, perquè només respecta les coses, però una vegada és sagrada i, en canvi, quan parla del dret a l'habitatge, quan parla del dret a una vida digna i aquestes coses, doncs se la passen pel folre. Aleshores, nosaltres trobem de calaix la necessitat de modificar el tipus impositiu de l'IVA, establir el 4%. De fet, en els primers mesos d'aplicació de la mesura va caure un 15-20% la recaptació de la indústria cultural, una indústria cultural que, a més, ja estava patint molt per la retallada en inversió, com altres sectors, però la despesa cultural ha baixat significativament des de l'inici de la crisi i, per tant, doncs, és una mica clavar-hi l'estocada. Suposo que l'estocada, les banderilles, que això la gent del PP de posar banderilles doncs, els agrada bastant. No? Nosaltres creiem que ha votat tothom a favor d'aquesta moció i el PP també, si es deixés en dubte el sentit comú i no pel seguidisme acrític del seu govern. Un govern que, ho recordem tots, que és allò que diria el ministre Trillo, demanda huevos. Jo he recollit algunes frases de la subida de l'IVA és un disparate, afecta fundamentalment pensionistes i parados, va repercutir financiació de les comunitats autònomes, sanitat, educació, etc. Van recollir signatures, 150.000, tenien una web, que va desaparèixer molt ràpidament la web contra l'IVA el mateix dia que van arribar al govern. I aleshores nosaltres afegim aquest punt, no? Per nosaltres això de l'IVA és una més de les mentides del Partit Popular, una de les mentides que va emprar per arribar al govern i que fa que sigui un govern il·legítim i que bé, que això que estem tractant avui és un frau en tota regla. Nosaltres trobem especialment interessant una de les coses que diu la moció, que la cultura ha de ser d'accés universal, els poders públics han de garantir que tothom tingui accés i amb aquest 21% de l'IVA, d'una banda, es posa en dubte aquesta capacitat d'accés perquè és una pujada que no té en compte la capacitat adquisitiva de les persones. Tothom paga el mateix IVA, tingui un sou o tingui un altre. I a més, com dèiem, posen serioses dificultats a la indústria cultural. Per tant, nosaltres votarem a favor d'aquesta iniciativa i esperem que s'imposi la raó, perquè bé, és que fins i tot el Partit Popular estava rotundament en contra de l'IVA i aleshores ara que posin un IVA del 21%, quan ells mateixos deien que frenaria la inversió, que augmentaria l'atur i coses d'aquestes, doncs ens sembla bé, una aberració.
Gràcies. Per part socialista, el senyor Vilasenyor.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, nosaltres ens sumem a les intervencions dels companys que ens han precedit. Qualsevol cas, després de verd, res serà com havia estat abans. No solament amb aquest tema, sinó tots els temes que vostès tenen en ment, ja siguin temes esportius o un tema d'educació, la nostra llei d'educació i qualsevol altres coses. Què és el que es va aconseguir amb aquest augment de l'IVA? Doncs es va aconseguir reduir el consum de cultura i es va aconseguir també, com comentava l'Ignasi, una reducció també de les quotes i de la recaptació. Però no solament estem parlant d'una qüestió que no afecta Sant Cugat, com vostès saben, també això ens està afectant a la nostra ciutat, al Teatre Auditori, i la despesa que s'està realitzant també en aquesta situació i per tant també en els costos que s'està representant pels ciutadans i les ciutadanes de Sant Cugat. Jo crec que també ho hem de posar sobre la taula, sobre com el que s'està fent són dos àmbits. El primer, reduir la capacitat dels ciutadans en accedir a la cultura amb aquest augment de preu i també reduir la capacitat empresarial per tirar endavant, o en aquest cas l'administració pública, per tirar endavant determinats projectes atès la despesa que s'ha de realitzar. Tenir cultura no és com comprar-se un cotxe o per fer despesa en cultura o fer obres de teatre o el que sigui. Nosaltres entenem que és una de les peces claus de l'estat del benestar i en aquest cas el que estem posant sobre la taula o que està posant sobre la taula el Partit Popular és un biaix que és l'accés a la cultura segons la situació econòmica dels ciutadans i de les ciutadanes. I per tant, en aquest sentit, estem absolutament en contra. Ja sé que el que avui estem parlant en aquest ple no afectarà a moltes coses, però és important que també es defensi en clau local la producció de cultura, per exemple, que estem realitzant des del Teatre Auditori, i per tant posar sobre la taula els costos que s'han incrementat o han augmentat gràcies, per desgràcia, a aquest augment del 21. Per tant, absolut suport a que la cultura esdevingui un bé essencial i per tant hi hagi un IVA reduït del 4%.
Gràcies. Per part del Partit Popular, té la paraula el senyor Benítez.
Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes. Bueno, primero me referiría al texto de la moción y después a los comentarios que han ido haciendo los partidos, los grupos municipales. Sobre el texto de la moción, primero hay que resaltar que el Partido Popular, creo que este grupo municipal y además el Partido Popular español, no creo que esté a favor de la subida de los tipos de IVA, porque sí, en el sector cultural. De hecho, lo ha subido en el sector, o sea, en una parte del sector cultural, en las artes escénicas, cine, teatro, etcétera, ¿no? Pero no en el tema de los libros, también se ha subido, pero no en la medida, no del 8 al 21%, no con esa subida tan acentuada. Por lo tanto, no se puede decir que el Partido Popular considera la cultura un lujo, ¿vale? Porque eso no es verdad. El Partido Popular no considera la cultura un lujo, lo considera una necesidad. La cultura es una necesidad y la educación también, y por eso se están reformando las leyes para que la cultura y la educación sean generalizadas en el conjunto de los ciudadanos y sean de acceso fácil y además de calidad. Pero centrándonos en lo que se dice en la moción, se dice aquí que el incremento del 21% que el Gobierno español llevó a término en 2012 comportó que esta... O sea, un aumento del 8 al 21%, que es cierto, pero que eso consiguió que, como consecuencia de eso, la facturación de los actores en este sector bajara considerablemente y tal. Pero es que no se dice que ya antes de eso, la crisis ocasionó que ya la facturación de este sector bajara enormemente. Es decir, la bajada, el descenso de facturación de este sector empezó mucho antes ya. No se puede decir que empezara en el momento en que se subió el IVA. El IVA sí que es verdad que castigó especialmente a este sector de las artes escénicas, pero responde a... Pero ya conscientemente no se subió el IVA a los libros de texto, por ejemplo, o a la literatura en general. No es lo mismo. O sea, y esto es una parte de la cultura, no toda la cultura. Por lo tanto, no se puede hablar de que la consecuencia del IVA fuera la bajada. No, la bajada ya venía de antes. Entonces, no se puede dar la culpa al incremento del IVA del descenso en la facturación de este sector. Se dice, además, que este cambio en la tributación comporta una reducción importante del consumo, a la que me acabo de referir, afectando aún más a un sector que ya de por sí estaba en dificultades a causa de la reducción del gasto público en el sector cultural. Nosotros entendemos que, además, aunque se fomente la cultura desde el ámbito público, el sector cultural de las artes escénicas no debe basarse en un modelo de la subvención. Es decir, tendría que funcionar mucho menos dependiendo de la subvención, y de hecho yo aquí puedo explicar un ejemplo bien claro del por qué no funciona ese modelo de subvención que estaba funcionando, o que en realidad sigue funcionando a día de hoy, a pesar de que ha habido un cambio de gobierno en el Estado. Y es la gente que se aprovecha, por ejemplo, en el cine, de esas subvenciones, importando muy poco si después las películas tienen recaudación en las taquillas o no. Es decir, las películas ya sean rentables solamente por la subvención que se recibe, y si luego la recaudación en taquilla es buena, pues mucho mejor. Pero si no, es igual, ya sale rentable para la gente que, disfrazando cifras, evidentemente. Y esto, yo no sé si la gente es consciente, pero vamos, yo lo conozco perfectamente y además lo he vivido en primera persona porque conozco casos concretos. Se ha dicho aquí que la CUP ha dicho que la subida es un fraude y que el gobierno del Partido Popular es ilegítimo, no sé con qué razones. Entonces, yo no sé qué considerará la CUP un gobierno legítimo si sale de unas elecciones. No sé si por salir de unas elecciones, no sé si cree que están hechas en fraude las elecciones o algo así, pero el gobierno ha dicho usted que es ilegítimo a pesar de haber salido de unas elecciones democráticas. Con plena transparencia y que ha podido votar usted mismo seguramente lo que le ha dado la gana. Entonces, no creo que pueda decir aquí con esa ligereza que el gobierno del Estado es ilegítimo. También tengo que aclarar con las aportaciones que ha hecho el PSC que la subida, evidentemente, ya me he referido antes, pero que no es la bajada de la facturación de este sector, el castigo de este sector ya venía de antes, y ese antes ya sabemos que es un gobierno socialista que hipotecó el futuro del país no por las subvenciones al sector del cine y teatro, sino por su nefasta gestión de la economía, y lo que ha provocado que a día de hoy estemos así. A lo mejor no habría hecho falta si la deuda española no hubiera aumentado al doble en seis años o en cuatro años en la segunda legislatura del gobierno Zapatero que tuviéramos una deuda del doble de lo que teníamos. Gracias.
Gràcies. Senyor Escura, té la paraula.
Moltes gràcies, alcaldessa. Senyor Benejam, vostè diu que la culpa ja ve d'abans de la crisi. És cert que la cultura ja estava tocada abans de l'increment del 21% d'IVA, és cert, estava tocada, però és que en lloc de donar-li un antibiòtic, el PP li ha donat estricnina amb el 21% i l'ha acabat de rematar. Nosaltres subscriurem la moció al 100%, tant amb la música com amb la lletra, i no només per una qüestió de sensibilitat cultural. Tots estem d'acord dels beneficis no quantificables de la cultura envers la societat, sinó pel propi paper de motor econòmic de la cultura. I quan parlo de motor econòmic no em refereixo a la recaptació de tribut en benefici de l'Estat, sinó a la dinamització real econòmica que representa la cultura per un ampli teixit de petita i sobretot mitjana empresa. Estem parlant a Catalunya concretament de que el sector de la cultura ocupa a més de 40.000 empreses, un total de més de 180.000 professionals i molt més ocupació indirecta, i facturant més o menys uns 15.000 milions d'euros l'any. És per tot plegat que aquest IVA del 21% realment ha estat devastador, ha estat realment empitjorat molt l'escenari, que ja, repeteixo i coincideixo, estava tocat per la crisi. És per tot plegat, i aquesta devastació afecta també Sant Cugat, és per tot plegat que votarem que sí a la moció. Gràcies.
Moltes gràcies. Senyora Casamitjana, té la paraula.
No, només volia recordar tres coses molt breument. Primera, en un dels àmbits en què efectivament no s'ha pujat a l'IVA és en les corrides. Viva la cultura. La segona que volia recordar és que la baixada en el consum cultural s'ha produït no només en el sector públic, òbviament, sinó que l'ha patit també i molt el sector privat, amb totes les arts i amb tots els àmbits. I tercera, li volia dir al senyor Benejam que és possible que algú en el cinema o en altres arts hagi fet trampa, però suposo que no em faci explicar aquí les trampes que s'han fet en altres àmbits, que no detallarem per no allargar-nos. Gràcies.
Gràcies. Molt breu, senyor Bé.
Sí, no, un aclariment. No, perquè s'ha dit que he fet una afirmació amb lleugeresa. No, amb lleugeresa cap ni una. Vostès van guanyar les eleccions, és cert, però amb un programa, amb moltes mesures que sabien que no farien, i per exemple, és que hi ha fotos, clar, abans als anys 40 no hi havia tantes fotos, però ara està ple de fotos del senyor Rajoy amb un terra que posava gegant, no subiremos l'IVA, no? Coses d'aquestes, que no retallarien en seta d'educació, i han fet, no només no han fet el que deien el programa, sinó que han fet mesures diametralment oposades. Per tant, sí, això és un frau en el contracte que vosaltres van proposar a la ciutadania i per tant el seu govern és il·legítim, evidentment.
Gràcies, senyor Bea. Senyor Vila, senyor, ho dic per bé, fer els torns. Bé, després li toca a vostè.
Sí, molt breument, perquè estem donant voltes sobre el mateix. Jo els demanaria un petit sentiment crític a vegades de les coses. Partint de la base que un partit polític no és una secta, a vegades jo crec que es pot ser mínimament crític amb el seu partit. Jo crec que, bueno, m'agradaria pensar que en el seu capteniment intern vostès creuen que pujar l'IVA a la cultura tal com s'ha fet no és positiu. M'agradaria pensar-ho, perquè si no potser tenim un problema. I per tant, espero que aquesta moció com a mínim faci que vostès com a regidors del Partit Popular avui quan se'n vagin a casa pensin, potser tenim un dubte, dir-los que a vegades el dubte sobre les pròpies opcions és el més important, perquè implica pensar fora de la secta. Gràcies.
Gracias, señor Benejam, de la parte.
Sí, no sé si me ha escuchado el señor Villaseñor, pero yo de las primeras cosas que he dicho es que el gobierno del Partido Popular no es que tenga predilección por subir los impuestos al sector cultural, al contrario, creemos que la cultura tiene que tener un IVA reducido. Otra cosa es que este IVA reducido se tiene que aplicar con sentido social, con justicia social, y le voy a decir por qué. Es porque hay otros muchos servicios en general, no solo en el sector del sector cultural, sino en otros sectores, que no llevan un IVA reducido y que son mucho más necesarios que las artes escénicas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al sector jurídico. El sector jurídico, no me estoy refiriendo a los toros es la de esto y tal, pero el sector jurídico, una persona que necesita asesoramiento jurídico porque alguien no le paga, porque un contrario no le paga o no cumple con un compromiso que ha adquirido y tal. Ese sector, bueno, podrá decir que no, pero ese sector es así. Yo lo padezco porque soy abogado en mi profesión y tengo que cobrar cada vez que le presento una factura a alguien el 21% desde siempre. O sea, no he estado nunca jamás con un IVA súper reducido, ni siquiera reducido. He tenido que cobrar siempre el IVA en el máximo tipo que ha estado establecido en cada momento, 16, 18, 21, y no puedo dejar de cobrarlo. Por lo tanto, y además entiendo que es mucho más necesario o lo que hacemos nosotros es un servicio público o semipúblico, porque esta persona tiene derecho a ser defendida o a que alguien represente sus intereses en los tribunales de justicia, igual que el tema de las tasas, que es otro tema y tal. Dice que nosotros somos poco críticos, pero nosotros a nivel interno hacemos las críticas que tengamos que hacer, proponemos los cambios que tengamos que proponer y no tenemos por qué explicarle a usted lo que criticamos o dejamos de criticar dentro de nuestro partido. Desde luego, tenemos que defender las reformas que hace el partido y por eso lo hacemos. Y en este caso, la medida, la urgencia económica justificaba la medida, pero de forma sobrada, porque la deuda es a día de hoy insostenible y lo era más cuando en el 2011 cuando el Partido Popular entró en el gobierno de España. Por eso entiendo que son infundadas todas estas manifestaciones. El señor Escura estaba diciendo que me daba la razón en el que ya existía un descenso antes, por lo tanto no podemos atribuir por todos los sectores han bajado y han continuado bajando a pesar de esta reducción de IVA en sectores en los que no se ha tocado el tipo de IVA. Entonces, atribuirlo solo al IVA, yo no creo que sea. El IVA puede ser que haya incidido aún más en eso, pero la medida, la situación lo requería y era indispensable hacerlo porque si no, no había dinero para otras cosas mucho más necesarias como los servicios sociales en general que también hay que pagar.
Gracias. Si no hi ha més intervencions, passem a la votació. Vots a favor de la moció. Vots en contra. Queda aprovada per 21 vots a favor i 4 vots en contra.